A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Són les 11:15, les 6:15 a la remissió. Obrim aquesta edició de la Tribuna Oberta, la tertúlia política de Ràdio Illa d'aquest mes de juny. De fet, és la darrera que farem fins ja al mes de setembre. Avui us proposam abordar el model turístic de Formentera. Amb preguntes intentem que siguin senzilles. On som i cap a on anem? Creieu que s'està complint l'impuls per reduir la saturació que el govern balear es va proposar al principi d'aquesta legislatura? Com encaixa amb aquest model turístic actual la construcció de nous hotels a la zona d'Espujols? Quina influència hauria de tenir el Formentera-Poneco en la configuració del model turístic? Creieu que la tendència a traspassar negocis de l'empresariat local pot comprometre el model vigent a la nostra illa fins a l'actualitat? Bé, intentem posar ingredients a la sopa i ara la farem bullir, en aquest cas amb els representants del Pla Insular. Hem de dir que el conseller no adscrit, Llorenç Córdoba, disculpa la seva presència perquè té menesters, en aquest cas en comissions del Parlament. Però això sí, podem saludar a aquesta hora a la líder del principal partit de l'oposició, Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera. Consellera, molt bon dia.
Molt bon dia.
També el secretari general del Partit Socialista, en Rafa Ramírez. Molt bon dia, conseller.
Molt bon dia, Pepo.
I doncs també tenim el conseller de Turisme, i en aquest cas representant de l'equip de govern de Sa Unió, Artal Mayans. Molt bon dia, conseller, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Si li pareix bé, pot començar vostè rompent el gel d'aquesta tribuna oberta. Com ha de ser el model turístic de Formentera? On som i cap a on anem, conseller?
Bueno, jo crec que... Bueno, bon dia a tothom, en primer lloc. Jo crec que ens trobem en una posició ara mateix bastant, bastant bona. Crec que Formentera, a diferència de les altres illes, no ha arribat en el punt que han arribat els altres, però tenim encara reptes diferents que segueixen emmarcats sobretot en la desestacionalització, en seguir apostant per incrementar els punts fluixos de la temporada baixa i tal vegada inclús aconseguir un mínim d'afluència que garanteixi puestos de feina per la gent més dels 4 o 5 mesos que actualment estan durant, el qual donaria qualitat de vida per la gent que ve a treballar, a formar una família i que vulguin quedar-se. Sí que és veritat que evidentment tenim molts de reptes per davant, tenim feina, però crec que estem en bon camí.
Va, des de l'oposició, el conseller ha començat parlant de desestacionalització. Què diu Gent per Formentera?
Pues, bueno, nosaltres pensem que estan parlant en general, no? Amb els temes que parlaves, gran part d'ells són un problema global que en el cas de Formentera pues, té unes repercussions que consideram que són molt, molt fortes. Unes repercussions molt fortes perquè bueno, quan parlem de turisme també parlem d'habitatge i vivenda i turisme són dos temes que mereixen i necessiten cadascú mesures molt específiques, però que, a més, pues, en el cas de Formentera, com vivim del turisme, pues tenen repercussions directes també econòmiques. Ara bé, dit això, evidentment dir que estem en una bona situació depèn molt del punt de vista des d'on es miri. Si es mira des del punt de vista de números turístics i ocupació, pues segurament es podria dir que està molt bé, però si parlam de la qualitat de vida que està oferint aquesta ocupació als habitants de Formentera, crec que tenim un marge de millora enorme. Un marge de millora que justament ha d'aconseguir això, no? Que és, encara que ja que vivim del turisme, hem de poder viure tots del turisme i aquesta riquesa que genera aquest servei, pues, d'alguna manera ha de tenir repercussió damunt totes les persones que hi viuen a l'illa. És evident que calen mesures correctores, que s'han anat prenent mesures correctores al llarg dels anys, que algunes d'elles no s'estan aplicant, i com no s'estan aplicant, no es veuen els resultats i això fa pues, que no tinguin cap efectivitat. Podem parlar-ne i segur que en parlarem avui de modificació de normatives, de prohibicions i de fer un munt de coses, però si no les fem complir de poc serviran. Creiem que per dur aquests canvis endavant cal un consell fort i amb un missatge clar, perquè crec que estem davant d'un dels majors reptes de Formentera des dels anys 60, que justament va ser aquest canvi cap a la vida turística.
Rafa Ramírez, del PSOE.
Bueno, iremos desgranando los temas, porque me parece que las preguntas estaban muy bien elaboradas para ir desarrollando el debate, pero en cuanto al modelo, pues el modelo yo creo que lo que hace son aguas, ¿no? Porque el modelo como concepto, ¿no? Es decir, ¿cuál es el porque además lo oíamos esta semana pasada y tal, bueno, pues se ha empezado ya a intentar modificar la ordenanza de ruido, ¿no? Es decir, bueno, hay un cambio de modelo que se está gestando y que no está reflexionado, y yo creo que no está reflexionado socialmente. Y de hecho, las cifras pues te lo avalan, ¿no? Dices, bueno, es que hay en la punta más álgida de personas de presión humana, pues tenemos 44.000 personas en la isla, cuando somos en torno a 11.500, 11.600 habitantes empadronados, de los cuales sabemos que en invierno tampoco estamos todos, y sabemos que es más que se triplica, ¿no?, la población, con lo cual eso genera un aumento de presión humana, de consumo, bueno, pues de consumo de nuestros recursos hídricos, de consumo del espacio, de saturación. Entonces decimos, bueno, vivimos todos del turismo. Sí, vivimos todos los que estamos aquí del turismo, obviamente, pero necesitamos 3.000 trabajadores. Y también sabemos que hay muchos empresarios que llegan, hacen la temporada y se van. Y no hacen sociedad, no hacen comunidad. Entonces, ¿qué modelo turístico queremos?
¿Y no tienes la sensación que eso cada vagada pasa más?
Sí, pero lo hablaremos luego. Es decir, se están traspasando los negocios a bueno, pues a no están en manos de la gente de Formentera. Pues cada vez más. O sea, entonces, bueno, que esta reflexión del modelo es lo que yo me encuentro a faltar. El Partido Socialista entiende que debe ser seria, rigurosa, un debate de fondo, un debate donde estén todos los actores sociales y donde, bueno, el turismo está claro, es nuestra fuente de riqueza, pero está Formentera y la sociedad de Formentera, los ciudadanos de Formentera, ¿estamos al servicio del turismo o es el turismo el que debe generar esa riqueza y debe a la vez pues conseguir que la calidad de vida de los residentes, de las personas que estamos todo el tiempo, que nos preocupamos, que estamos inmersos en la sociedad, que tenemos nuestros hijos, que hacemos comunidad, bueno, ¿quién está al servicio de quién? Y esta es la reflexión que no hacemos, ¿no? Luego pues hacemos muchas otras cosas.
Doncs ja que hi som, anem desgranant aquest plantejament que fèiem al principi en aquesta introducció. Creieu que s'està complint l'impuls per reduir la saturació que el govern balear es va proposar al principi de la legislatura? Conseller Mayans, endavant.
Sí, bueno, aquest impuls que comentes és un impuls que va sorgir principalment des de totes les illes, però també un foc molt clar en la situació que estava succeint a província, a Mallorca. A veure, realment, mira, la consellera Ferrer ha fet una reflexió, un comentari sobre de com va iniciar el turisme a Formentera, i avui parlaré de Formentera, perquè crec que és el que passi a les altres illes que també m'ho ha d'importar, però no és el nostre foc principal. En els anys 60, a Formentera hi havia 2.600 habitants. En els anys 90 hi havia 5.200, més o menys 30 anys després. Ara, 30 anys després, hem tornat a duplicar aquesta població. Això què significa? Que està venint més gent a viure, que s'està quedant més gent a viure, i, evidentment, pues, tenim un problema en els temes de l'habitatge, que som plenament conscients, ho sap tothom, però el problema hem d'entendre també per què es produeixen aquestes situacions. No? Tenim un ambient, un entorn molt fràgil, que a més volem protegir, i han fet unes polítiques territorials que més o menys acertades van enfocades cap a la protecció del territori. Des de l'any 2000 fins a l'any 2025 han duplicat la població, però evidentment no s'han duplicat les vivendes que hi havia. S'estan protegint el territori, no dic que s'hagi de començar a construir com si no hi hagués un futur, però el que hem de tenir en compte és que, evidentment, si estàvem més gent a viure a la nostra illa, hi ha més empreses que donin servei. Els serveis que donem requereixen cada volta de més personal, perquè volem donar un servei millor. I, a més, com ja vaig comentar l'altre dia, un altre tipus de persona que té casa a Formentera és gent que li ha anat bé en la vida i ha pogut comprar-se o fer una inversió a Formentera, pues, evidentment, hi haurà un moment en què hem de determinar fins a quin punt nosaltres, com a Formentera, com a Illa, som capaços de donar suport, donar casa, donar vecindat a tots els que vengui a viure a Formentera. Que és veritat que necessitem tots aquests treballadors? Per suposat que sí. Que és veritat que estem en un marc europeu que fa comunitat i que per molt que no ens agradi, perquè ens pot agradar més o ens pot agradar menys, però la situació que tenim de que hi ha empreses que venen, fan i desfan i participen en licitacions i ens treuen des de fora, des de Formentera, o hi ha gent de Formentera que van a fer un negoci des de fora, doncs això és el que passa quan estàs en un marc comunitari on tothom ha de tenir les mateixes oportunitats. Bé. I dins de Formentera, al final, el que tenim és una situació de fragilitat forçada, perquè Formentera té tres vertents. La gent que viu aquí perquè és d'aquí, la gent que viu aquí perquè ha guanyat la vida durant els mesos d'estiu, perquè s'ho guanya millor, suposa, en el lloc d'on venen, si no, estarien allí, i tenim la gent que vol venir a viure, perquè Formentera, com deien tots, és un paradís i tothom vol venir a viure. Doncs, esclar, és molt fàcil venir i criticar lo malament que es fa tot aquí, però el que estan veient és que tan malament no s'estarà fent quan el que sí que trobam és que la gent ve a viure. Però, d'altra banda, de la mateixa manera que no estan aconseguint més habitatges, el que s'ha fet en els darrers 10 anys és duplicar o triplicar les places turístiques que teníem. Doncs, evidentment, això requereix una major quantitat de personal, que les places que hi havia disponibles per allotjar persones residents. Sí, les places que hi havia disponibles per residents s'han passat a turístics i a part s'ha d'incrementar encara més la plantilla de treballadors per suplir o treballar amb aquestes places turístiques. El qual fa que, evidentment, es produeixi un desequilibri.
Jo crec que el conseller ha parlat d'una cosa molt interessant, que és aquesta gent que viu o vol viure a Formentera, però vist des del punt de vista realista, el problema que tenim és que la gent no pot venir a viure a Formentera i no pot estar en Formentera, perquè una de les solucions de futur seria aconseguir una població estable més àmplia a Formentera, que ens garantiria tenir una sèrie de serveis al llarg de tot l'any i no haver de dependre contínuament d'aquesta ocupació tan alta turística. En quant al que ha comentat en relació al govern balear, aquesta pregunta, crec que aquesta és una de les grans mentides del govern balear d'aquesta legislatura. Parlen i parlen d'aquesta reducció i d'aquestes necessitats, fan grans comissions, reunions i premsa, però la realitat és que han iniciat un procés que acaba en no res, que no hi ha cap tipus de solució i que, en realitat, dos coses dolentes, o no saben o no volen reduir. Això és la conclusió. No? S'ha parlat també dels traspàs de negocis familiars. Crec que és un tema que ens ha de preocupar moltíssim, moltíssim, perquè justament Formentera tenia un model turístic familiar que era un dels temes que ens feien absolutament únics, un dels temes que garantia la fidelitat dels nostres turistes i també garantia aquesta fidelitat i una estada molt més llarga d'aquests turistes. Estaven a Formentera perquè venien com a casa, els hi agradava retrobar-se en els empresaris, en aquestes famílies que els atenien de manera directa i que a més traslladaven, no?, la nostra cultura, la nostra manera de fer, el per què s'ha de cuidar i com és realment Formentera. No? Ens estem trobant en els últims anys una elevada rotació, canvis de titularitat moltíssims i per altra banda, cada vegada una concentració en menys mans. Vull dir, sabem que moltíssims restaurants no només han canviat de titularitat, sinó que estan en una mateixa titularitat. No? I crec que això són dos fenòmens que segurament no afavoreixen la continuïtat del model aquest familiar, que crec que sí afavoria Formentera. Evidentment, el relleu generacional no s'està produint de manera generalitzada i, clar, problema inicial és que ja no són els pares fundadors, ara estan parlant dels fills, que almenys jo són germans, que no estan tots d'acord en gestionar-ho de la mateixa manera, que han sortit a estudiar, que els pares no varen poder, que ja no es volen dedicar directament al turisme, i clar, això fa que aquest model estigui canviant molt, no? Per això, justament, un dels temes principals que vàrem reclamar quan es varen aprovar els pressupostos aquest any és donar ajudes en aquests negocis que obrin tot l'any, perquè són els que encara estan en mans, en la seva majoria, d'aquestes famílies o de persones que realment han vingut a viure a la nostra illa, que no venen exclusivament 4 mesos a fer el seu negoci, que fan el seu projecte de vida i que estan igual d'interessats que la resta de residents de Formentera en la evolució cap a aquest benestar del resident.
Bueno, si contestamos, nos ceñimos a la pregunta que lanzabas, Pepo, pues obviamente una cosa es el discurso que hace el gobierno balear, que lo hemos oído desde el principio, que parecía que iban incluso a asumir el decrecimiento, ¿no? Desde esa proyección que hacen históricamente de cuanto más mejor, cuanto más mejor, cuanto más mejor, cuanto más mejor, de forma ilimitada, cuando los recursos son muy limitados. Pues esto que la señora Marga Provens pues asumía como que parecía que era el discurso de la izquierda, ¿no? De conseguir pues un cierto equilibrio entre riqueza, territorio y forma de vida y capacidad de vivir con dignidad, pues hemos visto que no es cierto. Y yo creo que no es un tema de opinión, es un tema de datos, ¿no? El 2021, si recordamos los ciudadanos, pues fue el verano post-COVID, pues tuvimos unos 8.683.000 turistas en Baleares. En el 22 ya fueron 16.500.000, en el 23 17.836.000, en el 24 18.730.000 y en el 25 19.053.000 turistas en Baleares. Nuevo récord histórico absoluto. Y si nos vamos a las Pitiusas, pues veremos cómo en el 2025 también tenemos el récord de turistas, con 3.727.000 turistas. Y una recaudación, un gasto turístico de 4.548 millones entre Ibiza y Formentera. Es decir, récord absoluto. Nos vamos posicionando de récord en récord. ¿Esto es sostenible? ¿Realmente es sostenible cuando tenemos problemas de saturación, cuando la vivienda es imposible, cuando lo decía yo creo que ayer, ¿no? Juanma Costa decía, bueno, pues es que es muy complicado porque si ya no ofreces vivienda a esos 3.000 trabajadores que tienen que venir, no completamos plantillas. Si las empresas, los empresarios van alquilando a unos precios desorbitados estos alquileres, porque también lo contaba, sí. ¿No? Decía, bueno, es que los precios se están disparando. Bueno, pues ese dispararse los precios también es el precio que paga el funcionario, también es el precio que paga el maestro, el médico, el trabajador, con lo cual, ¿realmente es sostenible? O sea, esto es lo que... Y volvemos al modelo, o sea, volvemos a la pregunta inicial. ¿Lo estamos viendo a futuro? ¿Realmente nos hemos sentado? ¿Realmente creemos que esto nos aporta una calidad de vida mayor? Bueno, pues Y si ya además vemos cómo está empezando esta temporada, donde no hemos sido capaces de poner todavía el balizamiento, donde se han reducido las gandulas y parasoles, donde tenemos la carretera con una justificación peregrina de que es el mejor momento para asfaltar, perdón, se hacen obras de asfaltado por todos los sitios del mundo en todas las épocas del año. O sea, vamos a ver, que esto no es Groenlandia, que tenemos una capa de 30 centímetros de hielo. Es decir, bueno, veremos cómo además este año, pues esta primera arranque de temporada, hasta el mes de junio entero, va a ser horrible.
Deixem-me plantejar-vos una altra de les qüestions. Com encaixa amb el model turístic de Formentera la construcció de nous hotels a Pujols, diversos, de fet, establiments hotelers, que està planificada? Conseller, endavant.
Bueno, pues això jo crec que, i ho hauré de dir com sona, perquè no vull tenir que tirar culpes en els que estaven abans, però al final això és un projecte que estaven aprovats d'abans, són places turístiques que estaven concedides o compromeses d'abans, i aquesta situació que tenim i que actualment pues, no hi ha una forma d'eliminar. Jo crec que Formentera és un model turístic, com bé deien a la senyora Ferrer, era un model turístic familiar, on la gent tenia una casa, podien inclús alquilar apartaments de costat perquè la gent pogués venir a passar les vacances amb una família, inclús conèixer-se, feien amistat. De fet, els meus pares coneixen un munt de turistes que venien a la illa i estaven aquí tot el mes i acabaven coneixent-se, però en algun moment, segurament va relacionat amb el PTI que es va aprovar el 2010, es va decidir quins sols eren turístics i quins no, i quins hotels es podien fer i quins no. Entonces, jo crec que això va ser un error, però bueno, és veritat que dir-ho a Toro Pasado és molt senzill, però bueno, ara m'ho toca assumir aquestes circumstàncies i poc més se li pot fer. El que sí que tenc clar és que, evidentment, hi ha gent que a poc pues, va tenint més i va tenint més, com deia la senyora Ferrer, però, evidentment, venint d'un model turístic familiar on una persona que els seus pares eren pagesos, varen començar a alquilar un apartamentet, varen muntar una botigueta, varen muntar un restaurant i varen començar a fer alguna cosa de sol, sense cap tipus d'estudis ni formació, i ara, 40 o 50 anys després, cada vegada hi ha més normatives, cada vegada hi ha més exigències tècniques, els fills moltes vegades se'n van estudiar i se'n van estudiar fora, una carrera per treballar pel món, i a Formentera al final pues, queda una persona que no té els coneixements per poder dur endavant tota la burocràcia tècnica i legal que és necessària per dur un negoci, ve algú de fora, te diu, mira, te dono tant per ser un negoci i ho acabem desprenent. Ho acabem desprenent de tot, però perquè també, inclús per fer-te una casa has d'esperar 7 o 8 anys. Per muntar un negoci has de tenir permisos hasta del papa. I, evidentment, és necessària una regulació, evidentment, és necessari que faci una sèrie d'actuacions, però al final, què passa? Que és que té la capacitat, diu, jo pago un despatx d'enginyers, jo pago un despatx d'abogats, que m'aduguen el projecte, i com és un projecte gros, sí que no compensa fer tot aquest esforç. A un petit no li compensa. I aquesta és la situació que m'ho trobam, i aquesta gent a Formentera sap la realitat, tot el que s'hagi enfrontat en el que és el món real, de treballar un negoci propi o familiar, que es veu que cada vegada més normatives, més restriccions, que si permís d'aquí, permís d'allí, denunci d'això, denunci de l'altre, pues és un infern legal, i llavors pagues impostos de tot. Busca per una empresa petita, busca personal perquè l'has de renovar cada any o perquè és que aquest li paguen més d'una altra banda. No es pot, al final ve un hotel gros, es instaura, pot construir perquè té permisos otorgats prèviament, i la situació és aquesta. I és que podem compartir-la o no compartir-la, però no li podem fer res ara mateix.
Com ho veieu per aquí, la taula? Bueno. Podem no seguir l'ordre, anem fent,
no,
eh?
No. A veure, tema hotels a Espujols, evidentment venen d'una normativa aprovada l'any 2010, una normativa que es va aprovar amb una altra normativa existent al govern balear que tenia unes places existents. Hem de recordar que som Consell Insular des de l'any 2007, que vàrem anar agafant les competències poc a poc, que les competències en ordenació turística no les vàrem tenir de manera directa, sinó que fa molt poc temps que les tenim, així que depeníem d'una normativa i una legislació del govern balear. De fet, no fa tant de temps que l'última vegada que va governar el Partit Popular al govern balear, el que va permetre és que tots els habitatges i habitacions que hi havien per als treballadors es reconvertessin en habitacions turístiques, cosa que evidentment no va millorar la situació actual, sinó que la va empitjorar molt, sobretot als grans hotels. Crec que el que està clar és que duim 3 anys de legislatura, que hi ha moltes coses que a aquest equip de govern i sobretot al conseller de turisme no li agraden, però que no han fet absolutament res per canviar cap d'elles. Ha parlat de que és un infern tota aquesta burocràcia, però el que sí és un infern és que hi hagi gent que ho compleix tot i que vegi que hi ha molta que està jugant de manera il·legal, que té negocis que no estan en ordre i que no s'estigui aplicant la inspecció i tot el que toca de manera corresponent. En quant al tema que parlàvem d'Espujols, hem de recordar també que quan es permet certa construcció. El que es fa a la vegada des d'un consell o des d'una administració pública és trobar d'aquesta manera la forma d'obtindre terrenys públics que després són, per exemple, per fer les circunvalacions, com és la circunvalació d'Espullols, per poder mantenir el pulmó verd que tenim a Espullols, que és el bosc aquest verd que passarà, exacte, que passarà a ser propietat del Consell, i amb això de tota la ciutadania de Formentera, pues, entre moltíssims altres temes, com per exemple pues, els aparcaments públics, etc. Evidentment, entenem també que és molt complicat veure com s'estan construint nous edificis destinats a turisme i que les vivendes de protecció de Sant Ferran estiguin aturades encara i que no veiem cap passa cap a aquesta necessitat de vivenda de protecció oficial.
Bueno, pues está claro que esto viene de una normativa que se aprueba por todos los partidos políticos. O sea, no hay ningún partido que se abstenga en estas normas que nos damos del 2010 y que, bueno, pues quizá la previsión que había era diferente, ¿no? En cuanto a cómo iba a evolucionar y cómo esas plazas que estaban sobre el papel y esa distribución del territorio y cómo se organizaba, pues yo no digo que fuese errónea, sino que la proyección que sucede después de 16 años, pues obviamente no tiene que ver con ese papel, ¿no? Y a lo mejor ese papel lo que genera es una realidad que tenemos que abordar. Si es que las cosas son así. A veces tú piensas que el turismo será... yo creo que no se pensaba que cómo iba a evolucionar el turismo, no se pensaba que un hotel de 5 estrellas necesita 2 trabajadores por cada persona que alojan. Entonces, esto no se pensaba que el precio de vivienda iba a subir tanto porque no era la misma realidad, no se pensaban muchas cosas. El problema es la inacción. O sea, bueno, es que llevan 3 años gobernando. Es decir, no les gustaba lo que había, no les gustaba cómo se hacía. El gobierno de Francina Armengol sí que hace un parón y dice, no, porque se ve venir, ¿no? Y no solo es en Formentera, es en todas las islas, y hay una moratoria para que plazas que todavía quedaban por desarrollar turísticas se pare, ¿no? Y se reflexione y se diga, bueno, chicos, hasta aquí, porque ya estamos viendo que esto se nos va a dar las manos a todos y esto no es sostenible. Bueno, pues yo no sé cuál es la gestión que ha hecho el señor conseller cuando lleva 3 años ocupado, porque él no se fue, ni siquiera se tomó esas vacaciones que se tomó el resto de 6 meses, ¿no? Él se quedó con el señor Córdoba y bueno, pues parte de su trabajo es político y estructural y proyectar el futuro, ¿no? Y sigue pasando, y vuelvo al mismo tema de antes, por parecerle pesado, pero falta esa forma de esa reflexión profunda de que a lo mejor, bueno, pues tenemos que pararnos como sociedad y decir qué es lo que queremos, cómo lo queremos, esto nos va bien, esto nos hace mejor sociedad, más humana, los trabajadores pueden vivir, porque estamos viendo situaciones desastrosas, ¿no? Desastrosas que vemos todos, de dónde está viviendo la gente, ¿no? Y el precio que está viviendo, cómo está mal viviendo, y gente que no puede pagar lo que se está pidiendo.
Ens estan arribant preguntes dels oients.
Si puc contestar una cosa...
Home, endavant, conseller. Només li demano brevetat. Endavant.
És que com no estic davant, no veig que és interacció. Realment, pues, estic totalment d'acord amb el que han dit els companys d'avui, pues, que evidentment no es va pensar. I quan no es pensa, pues, conseqüències acaben arribant. Si tu fas una projecció i no penses en que part de les classes turístiques s'incrementen, necessitaràs treballadors. Si tu fas una projecció pensant que vols fer hotels i faràs places turístiques sense recordar-te que el model turístic que tu defenses és que és negoci familiar, és que la gent que té un apartament i el pot llogar per treure's sous i anar endavant i no que sigui tot concentrat en mans d'un, si tot això no ho penses, pues ja ho passa que quan ja, per molt que hagi canviat el govern, si tu ja has dat uns drets, no et pots llevar. I aquesta és la situació que tenim ara, perquè de fet en el 2019, abans del Covid, ja faltava vivenda i encara es varen permetre donar places turístiques en vivendes plurifamiliars. En el 2022, si no fos perquè el govern balear, sí que va ser el PSOE, però en el 2022 es va posar la moratòria, encara s'hagués seguit donant places turístiques perquè teníem una bossa que algú havia decidit que encara tenia que ser 3.500 places més disponibles. Entonces, aquí, parlar de que nosaltres no estem fent res, nosaltres, perdó, el que estem fent és no dar-ne més. Aquest problema, a vosaltres, no és fer acció. El problema és que fas una acció incorrecta.
Queda clar. Gràcies, donem pas als oients. Podeu cridar en directe, si voleu, si no, enviar un missatges com fins ara a través de Facebook. 971-32-30-04, 971-32-32-77. També podeu deixar-li la pregunta al nostre tècnic amb el nom i ell ens la farà arribar si us fa angúnia doncs, parlar en directe. Bueno. A veure, en Joan pregunta, diu... Hi ha un pacte de silenci respecte al consens per flexibilitzar l'oci nocturn? Recordem que el Consell de Formentera ha tirat endavant a través d'una aprovació de la Junta de Govern doncs, aquesta proposta per intentar reformar les ordenances de medi ambient i sorolls. Aquí diuen que no l'estudi, consellera Ferrer.
Bueno, jo crec que i aquí m'hauràs de perdonar, Pepo, però crec que el titular que se li va donar en aquesta tertúlia va ser massa positiu en el sentit de que, evidentment, tots estàvem d'acord amb que aquesta normativa s'ha de revisar, té molts danys i creiem que té marge de millora, sobretot en el que respecta a la part cultural, etcètera, dels músics i de més, i que hi ha molta tecnologia nova, però en cap cas crec que puguem estar parlant de que gent per Formentera, i el PSOE parlarà per ell mateix, de que gent per Formentera pugui estar d'acord amb el que està defensant Sa Unió. Justament el conseller que avui ha entrat per telèfon, Artal Mayans, es va desvincular de les inspeccions que es varen fer en temes d'oci nocturn, unes inspeccions realitzades per la policia local que han tingut com a resposta uns expedients i unes actes, el que significa que efectivament no estaven actuant com toca, i pot parlar de normativa poc flexible, però és que la normativa no és flexible, és a dir, la normativa és la que és, si s'incompleix, s'incompleix, i evident des de Gent per Formentera el que defensam és que el descans i el benestar dels residents i dels turistes que ens visiten i venen realment a gaudir de la natura i de la tranquil·litat de la nostra illa estan per davant de tota la resta.
El telèfon del directe és el 972-32-77-3277, 3277. Conseller Ramírez, breu, eh?
Sí, sí, muy breve. Para nada, ¿no? Es decir, no hay ningún pacto de nada porque no hemos visto ningún documento previo. De hecho, yo creo que se ha abierto el plazo, se ha alargado el plazo para que la sociedad civil, las asociaciones puedan aportar sugerencias, con lo cual no hay un texto, no hay una revisión, no ha habido ninguna reunión. No estamos de acuerdo en modelos estilo Ibiza, de ninguna de las maneras, porque esto supone, pues, todo lo contrario a lo que llevo diciendo desde el inicio de esta tertulia. Es decir, si la calidad de vida del ciudadano de Formentera al que reside no mejora, entonces tenemos un problema. Y no estaremos en esa línea de música ahora sin perspectiva, para nada. El Partido Socialista no lo estará, de ninguna de las maneras.
Conseller Mayans, hi ha pacte de silenci per reformar la normativa d'oci nocturn?
Aquí no hi ha cap pacte de silenci. Aquí el que hi ha és una voluntat i un compromís de treballar en actualitzar una normativa que està desfasada, perquè com totes les normatives s'han d'anar revisant i actualitzant els temps contemporanis, com diu la senyora Ferrer. Avui en dia hi ha noves tecnologies que permeten que la música no molesti, permeten nous aïllaments, permeten un munt de solucions que s'han de revisar i s'han d'actualitzar dins d'una normativa pues, que amb el temps ja correspon. Però el que tenim clar és que aquesta obsessió que té el senyor Ramírez en la festa d'Eivissa, que ja en altres tertúlies ja ha fet alguna referència, inclús a el que segons ell suposa una festa, la festa que hi soci, que nosaltres ens defensem, no és aquest model de drogues i de comparar-nos amb altres illes i amb altres destinacions.
Jo no he hablado de drogas, yo no he hablado de drogas.
Hoy no, pero en la anterior tertulia que tuvimos sobre este tema, sí. Lo que nosotros defensamos es un model en el que la gent puga divertir-se, en el que després de sopar pugues anar i ballar una mica, que pugues interactuar amb la gent, pugues conèixer, perquè al final això és el que ha funcionat a Formentera tota la vida. Fa molts anys anaves a platja i ballava, i feien inclús paelles invitats a la platja, evidentment, amb entès que la platja és un ecosistema molt fràgil i s'ha de protegir, i ara es fan els bars, es fan entorns urbans i es fa de manera més regulada, però una cosa no lleva a l'altra. O sigui, s'ha de poder modificar una normativa dins del que permeti la llei i sempre respectant els estats de veïns, però donant una mica de possibilitat dins de marc legal a la gent que pugui treballar i a la gent que vulgui disfrutar de la nostra illa.
Va, doneu-nos una alegria i crideu al directe 972 32 77 que no es tornen a tenir aquí en directe a la vostra disposició per respondre preguntes fins al setembre. Una altra pregunta, en aquest cas d'en Pep, a veure què diu. Mira, què opinau del circuit de motocross i la seva compatibilitat amb el model turístic de Formentera?
Bueno, pues es una infraestructura bastante complicada, o sea, lo estamos viendo. De hecho, bueno, se anunció con una alegría que se iban a hacer encuentros de motocross o no, sí, y se dejaron de hacer inmediatamente, ¿no? Ipso facto, con lo cual no creo que sea una infraestructura prioritaria, no creo que sea una infraestructura absolutamente necesaria. Creo que pasa por un modelo de reflexión y encontrar una ubicación si se encuentra que sea, bueno, pues que no moleste a los ciudadanos, que no sea en un entorno natural, que respete nuestro ecosistema frágil. Es decir, yo entiendo que hay gente que le gusta el motocross, pero también, bueno, hay otras cosas que les gusta a mucha gente y a veces no las podemos hacer aquí. Ya. Entonces,
yo creo que es un poco en la mateixa línea, ¿no? del oci nocturno o de las remors y molestias que pugui causar. Sembla ser que quan es va posar a disposició aquest espai i es va fer aquest campionat i de més, va haver-hi molts de veïns que es varen queixar i de més, això significa pues, que en aquell espai no pot estar-hi clarament, perquè com dèiem, nosaltres sempre primarem el descans dels veïns i dels residents davant de segons quines activitats. Tenim clar, evidentment, que a Formentera és molt difícil. És difícil que a una illa tan petita de 20 quilòmetres hi pugui haver-hi de tot, perquè de fet afecta pues, a una circunvalació molt gran de persones. En aquest sentit, una activitat com podria ser un circuit de motocross, evidentment tindrà molts més problemes per poder fer-se realitat que altres activitats que puguin ser menys molestes.
Conseller Mayans, què hi vol dir?
Bueno, jo crec que tot ha de tenir una mesura, però tot també hem d'entendre el context. Jo crec que a Formentera sempre hi ha hagut molta passió per motos, per motocross també particularment, i crec que, bueno, que això, primer que tot no té que veure amb el model turístic, això és una cosa no turística totalment, i que a part que, bueno, que de la mateixa manera que hi ha altres infraestructures que també poden molestar, s'ha de buscar un consens per facilitar que la gent pugui entrenar i pugui competir, perquè llavors quan tenim un campió ben orgullosos que estan de poder dir aquest campió és de Formentera, però primer ha hagut d'entrenar. Igual que quan tens un fill que toca piano i l'has de sentir practicant piano i a voltes el sent tots els vecins, el motocross molesta o el futbol pot arribar a molestar els estadis quan hi ha un gol, quan hi ha un partit, perquè estan amb bastant bons i tot, però això no vol dir que s'hagi de prohibir i limitar tot. El que hem de tenir-ho és regulat, buscar la forma d'encaixar-ho tot perquè pugui funcionar i al final, evidentment, sempre hi haurà algú que es pugui queixar, però el que hem de tractar és de minimitzar aquest impacte per buscar un equilibri.
Bueno, el que està clar és que s'ha de fer complir la normativa, que aquesta normativa inclou el que és la contaminació acústica i el dret dels veïns a tenir descans i si es troba una ubicació on la combinació de tot això sigui possible, doncs endavant.
Evidentment.
Molt bé, anem acabant. Ja ens queden només 7 minutets per arribar a les 12 del migdia, a les 7 de la tarda. No sé si obrir el torn de conclusions ja o fer-vos una darrera pregunta.
Jo crec que no hem parlat del Formentera Eco.
És el tema que em quedava. Quina influència hauria de tenir el Formentera.eco en la configuració del nostre model turístic? Perquè ja hem vist, i ho hem pogut comprovar aquí de primera persona a Formentera, que tocant la mobilitat es toca també l'ambient que respira en un lloc,
sí.
No?
No, efectivament, creiem que justament la mobilitat i el Formentera Eco com a projecte, primer projecte i projecte especial en relació a la mobilitat, és absolutament necessari que estiguin incorporats dins d'aquest model, no? Quan parlem de model turístic no podem parlar exclusivament de quantes persones volem que vinguin a l'illa, sinó també de la tipologia d'aquestes persones, que és el que els volem oferir per saber quin tipus de persona volem rebre, no? És a dir, jo amb això podem fer una reflexió també. Tenim molts d'aquests negocis nous que, si entrem a les seves xarxes, tenen una promoció, una tipologia de promoció d'aquest negoci que justament el que està venent és festes a les platges, alcohol a les platges, paelles a les platges, vai anar de peu i sense casco amb motos, etc. I crec que això després el que fa és, d'una banda, que vingui la tipologia de gent que igual no quadra amb la nostra illa, i d'altra banda que aquesta gent que ve i no quadra, a més, se'n va decepcionada perquè no troba el que volia trobar.
Bueno, pues hemos visto que eso es una herramienta fundamental para un tema de... Porque la saturación se ve en la carretera, ¿no? Esa sensación de saturación es un síntoma, ¿no? Y dices, bueno, pues ahí tienes un problema. Es una herramienta de una conquista de mucho esfuerzo de las fuerzas progresistas de esta isla, y lo que hemos visto es cómo se ha intentado, pues bueno, pues ir haciéndola de menos, a ver si conseguía desaparecer. Hemos visto una gestión absolutamente nefasta este año, donde el Consejo de Entidad pues mayoritariamente ha votado abstención a la propuesta que presenta el equipo de gobierno, porque no estaba de acuerdo en esa forma de quitarle sustancia, ¿no?, al proyecto, y bueno, pues entendemos que hay que tiene que ser ampliada, tiene que ser revisada, pero revisada para que sirva para lo que tiene que servir, que no es un tipo poner etiquetas en los coches, es para conseguir que esa sensación de no saturación en la carretera sea real.
Conseller, ja per anar acabant.
Bueno, yo creo que faré només un matís sobre el que ha dit abans. El tema de les etiquetes justament va amb el tema de la sostenibilitat i la no contaminació i neteja del nostre aire a Formentera. Bueno, de Formentera Eco, realment, jo crec que és una proposta que com a idea està molt bé. De fet, la va proposar el PP de la Mà del Fos i el Caraz en el 2012, una regulació dels vehicles. Encara governava gent per Formentera i va ser en el 2019 quan finalment es va implantar. Evidentment, és una implementació que millorable, com tot, perquè aquí ningú és perfecte, i no dic que ho haguéssim fet millor en altres, però va quedar una mica tastada i no es va anar millorant sobre el que hi havia. De fet, aquest any hem trobat que lletrat, quan els tècnics, quan han vist la norma com correspon, que no poden bonificar tots els que s'estaven bonificant fins ara. Inclús hem trobat situacions bastant estranyes. Però el que tenim és que un model que ha anat canviant de saturació creixent, cada volta més turistes, cada volta més places concedides, cada volta més places que es van autoritzar i es van programar per futur. I, a més, també ha canviat la tipologia de l'usuari que venia. Fa 10-15 anys, a Formentera, principalment, s'alquilaven motos i bicicletes. Cotxes s'alquilaven molt pocs, el qual no suposava una gran saturació ni una gran falta d'aparcaments com avui en dia. Anar canviant aquest tipus de turisme, no amb una promoció enfocada a les borreteres o a les platges, com ha dit la senyora Ferrer, que jo no sé on ha vist aquestes condicions, la promoció que ha anat variant el públic ha aconseguit que la gent ara venga i vulgui agafar un cotxe, o que inclús porti el seu cotxe, perquè a més les comunicacions entre península són més fluides.
Un i mig.
Això com us porta? Que tenim més vehicles, però a més tenim vehicles que ocupen més espai. I realment pues, tenim una situació que es Formentera Eco del 2019, en el 2026 pues, no acaba de donar-se solució. Però ve el problema sempre de que, com ha dit el senyor Ramírez, no es va pensar. I quan no es va pensar que seguiria creixent i que hi hauria més turistes i més treballadors, pues, evidentment ara tenim un problema que les carreteres estan saturades, inclús en els mesos d'hivern, a les 9 del matí, quan vas a l'escola, o quan vas a la feina, o quan vas a qualsevol lloc, perquè inclús només la gent de Formentera ja satura les carreteres de Formentera.
Ho hem d'anar deixant aquí. Moltíssimes gràcies a Artal Mayans, conseller de Turisme, representant de l'equip de govern de Sa Unió, que vagi bé per allà, per aquests mons de Déu.
Moltes gràcies a tots i bon dia.
I que vagi per Formentera també el conseller Ramírez, del Partit Socialista.
Moltes gràcies, Pepo.
I també la consellera Alejandra Ferrer, de Gent per Formentera.
Moltes gràcies.
Recordeu que tenim doble cita el dissabte, el dia 13, ja ho anirem recordant. Tenim d'una banda doncs, l'acte de donació d'aquestes obres de Cathy Verdera, amb diverses pintures d'obres contemporànies, entre ells Enric Riera, Gilbert Gaines, etc. I a més també el dissabte hi ha jornada de portes obertes a l'Escola de Vela, al Centre d'Esports Nàutics, de 10 a 1. Podreu provar padel surf, vela lleugera, surf de vela i després un pica-pica. Mira que bé, tu. Ho deixem aquí. Són gairebé les 12 de migdia. Això és el de Farafar de Radio Illa. Un plaer haver-vos acompanyat. 107.9 FM, radioillaformentera.cat.